Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
9:01 a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Han passat més de 4 mesos des que els Warriors es proclamessin 40 anys després campions de la NBA, derrotant els Cavaliers a la final per 4 victòries a 2. Ha passat, doncs, el mes de juliol, agost, ha passat setembre, pràcticament tot l'octubre, i tot segueix igual. En aquesta primera jornada de la NBA 2015-2016, els Warriors han derrotat a New Orleans Pelicans per 111-95. Stephen Curry ha protagonitzat el primer recital de la temporada. Doncs el base dels Warriors ha acabat el partit amb 40 punts, 6 rebots, 7 assistències en els 36 minuts que ha estat en pista, però és que dels 40 punts, 24 els ha anotat, els ha clavat en el primer quart. Per contra, Anthony Davis, els Pelicans, ha acabat amb 18 punts. I aquesta matinada, victòria dels Pistons d'Atlanta per 94-106 i victòria dels Bulls sobre els Cavaliers per 97-95 amb 2 punts i 2 rebots de Pau Gasol, que això sí, dels 6 taps que ha clavat, un sobre LeBron James, i a 3 segons del final, que ha estat clau per la victòria de l'equip de Chicago. I per cert, Derrick Rose, que porta una màscara després de patir una fractura facial, reconeix que segueix veient doble i que juga tancant l'ull esquerre. Doncs aquesta matinada ha fet 18 punts i ha repartit 5 assistències. I LeBron James ha començat la temporada amb 25 punts, 10 rebots i 5 assistències. Això és Bàsquet al Dia, amb el Mario Ramírez al control, l'Alejandro Gaitán i Xavi Pagant a la producció.
El millor programa, la diferent, dedicat exclusivament al bàsquet.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Presented by
Òscar Merino.
I a tot això, els Warriors, els jugadors, han recollit avui l'anell que els acredita com a campions de la NBA 2014-2015.
It's time for the ring presentation and banner unveiling for the NBA champion, Golden State Warriors!
I uns Warriors que saben que ho hauran de fer molt bé, fins i tot fer-ho millor que la temporada passada, i ja és difícil per reeditar el títol. Escoltem a la seva estrella, Stephen Curry, en declaracions recollides a ASTV.
Yeah, we obviously can play better and we're going to play better.
Está claro que podemos jugar mejor, jugaremos mejor. La temporada es larga, pero este es un buen inicio. Es lo que queremos, ser aún mejores que el año pasado, aprovechando las experiencias pasadas y la química que hay en el equipo. ¿Significa eso que ganaremos 67, 68 partidos o 70? Pues la verdad es que no lo sé, pero tenemos que ser mejores que el año pasado si queremos ganar otra vez el anillo. Ese es el objetivo.
Doncs veurem de què són capaços els Warriors aquesta temporada, però està clar que han començat de la millor manera. a nivell global i a nivell individual, personalitzant-lo amb Stephen Curry. I aquesta propera matinada, aquesta ja segona jornada, ens esperen 14 partits més. Alejandro Gaitán, bona nit.
Bona nit. Destacar el debut de Mario Hayson i a la NBA amb Orlando. Serà a partir de les 12 contra Washington Wizards. També debut de Tibor Plays amb Utah Jazz a 2:15 a la pista dels Pistons. A la mateixa hora tenim un Nets Chicago Bulls amb Pau Gasol. I a la 1 en directe per Canal Plus Deportes entren en acció els Memphis de Marc Gasol jugant a la pista dels Cavaliers. També a la 1 Thunder Spurs. I a 3:15 el gran debut de Marcelinho Huertas amb els Lakers, que ho farà contra els Timberwolves de Ricky Rubio, és a dir, dos ex-bases del Barça cara a cara a la NBA. Un partit on Kobe serà titular, tot i no estar al 100% ni física ni anímicament, degut a la situació del seu amic i germà Lamar Odom.
No, me siento bien. No son 100%, pero me siento bien.
Y anímicamente, como está, supongo que lo de Lamar Odom no ha sido una situación fácil.
Como hermano, es muy difícil ver a una persona que está sufriendo así. Y tenemos que ser a su lado y tenemos que darle abrazos y algo así, palabras de confianza. Vamos a ver.
Doncs veurem de què és capaç Lakers aquesta temporada. Molt, molt pendents de Marce Huertas, que pel que ha fet a la pretemporada s'espera molt d'ell i pot fer gran temporada a la NBA. I de moltes altres coses, tot referent a la NBA, en seguirem parlant demà al Bàsquet al Dia amb l'Adri González, el nostre home NBA. I tornem a casa, perquè el Barcelona es prepara per disputar demà dijous el tercer partit de la primera fase de l'Eurolliga. A partir de les 9, l'equip de Xavi Pascual rebrà ni més ni menys que el Panathinaikos de Sasha Georgievich, un conjunt al grec renovat, amb incorporacions importants com Nick Calates i també amb baixes considerables, importants, i altres veterans com Dimitris Diamantidis, que aquesta temporada es retira. En definitiva, un test d'alçada, un test important. Xavi Pasqual.
Demà tenim una d'aquestes nits interessants d'Eurolliga contra un equip com Panathinaikos, que és un seriós aspirant al títol aquest any. Per tant, és un partit important pel moment de l'Eurolliga, sens dubte, però també important perquè és un dels millors partits que es pot veure a la competició. Tant de bo el públic pugui venir a ajudar-nos, com ho va fer en l'últim partit, que va ser fonamental. Tant de bo podem fer un bon partit i podem celebrar-lo amb ells amb una victòria.
Doncs el de demà, sens dubte, un partit important per calibrar el moment actual que viu el Barcelona davant d'un rival de primer o primeríssim nivell. I l'entrenador del conjunt blaugrana té clar que si demà no juguen bé, no podran derrotar el Panathinaikos i no podran sumar, òbviament, la segona victòria en aquesta primera fase de l'Eurolliga. I per derrotar el conjunt grec hauran d'anar en compte amb l'inici de partit, perquè en els dos darrers partits, contra l'Estelmet Cielona Gora, el Palau Blaugrana i el partit de Lliga Endesa, l'últim, a Múrcia, els blaugranes van començar amb un 0-12 i un 20-7 de parcial en contra, respectivament. I avui n'ha fet referència a Xavi Pasqual.
Tenir que jugar els partits des de sota del marcador, que hem demostrat que hem sigut capaços de fer i que és molt difícil de fer, i ho hem aconseguit en dos partits consecutius, és sempre un risc molt important, no? Seria bo començar millor els partits. Però al final també és veritat que els partits duren 40 minuts i els guanya el que durant el còmput global dels 40 minuts juga millor. Però sense ser una alarma de molta preocupació, perquè ens ha passat només amb dos partits de tots els que hem jugat, és un fet important que demà hauríem d'intentar corregir.
I del rival, tot i venir amb baixes, que tot d'una l'Alejandro ens detallarà com arriba, amb quines baixes, amb quines altes, amb quines novetats el Panathinaikos, Pasqual avisa que els jugadors importants no faltaran en aquesta cita.
Els dos petits, que són els que donen més identitat, més fel dent, Calates i Diamantidis, que crec que són els dos jugadors clau d'aquest equip. Crec que per aquí van bé i després per interior, sens dubte, no? Amb totes les referències que tenen, més amb la posició 4, amb Guist i Fotsis, i que Guist també pot jugar 5, crec que tenen un equip molt llarg, molt complet, amb molts jugadors diferents, altres jugadors que potser la gent no els coneix tant, però també són de molt bon nivell. Crec que ells són un equip de primeríssim nivell.
I al vestuari blaugrana trobem un jugador que ha defensat durant 5 temporades, del 2007 al 2012, la samarreta del Panathinaikos, guanyant lligues, guanyant copes i, sobretot, vaja, dues Eurolligues, la del 2009 i 2011. Es tracta de Stratos Perperoglou, que demà viurà un partit especial, i el jugador grec sap que es tracta d'una prova important.
Realment serà el primer gran partit de l'Eurolliga per nosaltres davant d'un gran oponent i d'un equip molt fort. En els darrers anys potser el Panathinaikos no ha estat el que havia estat abans en el passat, però són sempre un equip molt fort i aquest nou equip també ho és. I com diem, sí, realment és una prova important per nosaltres demà, protegir la nostra canxa, el guanyar a casa, sobretot en aquesta primera ronda.
We need to protect our home, you know, in the first round of the EuroLeague.
I del rival grec, el jugador del Barça Lassa, ex-Panathinaikos, destaca dos homes, Nikolates i Dimitris Diamantidis.
He's more mature in his game and he's really helping.
El Nikola realment està ajudant-nos molt, l'equip està cada cop sent més madur i crec que en els propers anys serà el líder de l'equip i juntament amb el Diamantidis són els dos jugadors que hem de tenir més, que hem d'aturar més per poder guanyar aquest partit.
Great point, guys, that we have to stop in order to win the game.
I sobre el Barça Lassa, l'exjugador del Panathinaikos afirma que encara té marge de millora i que les lesions, com la de Dolman, que en principi s'espera que ja pugui tornar a pista en el partit de demà, si Xavi Pascal ho creu convenient, almenys el jugador americà ja s'està entrenant al 100%, doncs diu Perperoglou que la baixa de Dolman no els ha ajudat en els darrers enfrontaments, tot i les victòries que han sumat. I per cert, que la roda de premsa d'avui a Stratos Perperoglou, jugador, com dic, del Panathinaikos del 2007 al 2012 i de l'Olympiakos del 2012 al 2014, li han preguntat doncs on es va sentir més identificat, si al Panathinaikos o a l'Olympiakos.
Sí, I mean,
bé, la veritat és que tots dos equips m'agraden molt i he estat molt còmode. Amb tots dos he jugat a temps i amb tots dos he guanyat títols i potser un Olympiakos que ha estat el més recent, doncs m'he sentit molt bé allà i llavors per jugar a l'Olympiakos també els de Panathinaikos tampoc no m'estimen gaire.
I don't like the Panathinaikos anyway, so, you know, I feel better for him. The Reds.
Doncs que es prepari, perquè la segona volta li tocarà visitar l'OAC. I a tot això, l'Alejandro Gaita l'hem tingut avui tot el dia pendent del Panathinaikos. Un Panathinaikos, Alejandro, que aquesta tarda s'ha exercitat a la ciutat esportiva del Barça.
A les 7 del vespre, abans aquest matí ha arribat a Barcelona, amb dues baixes molt importants, la de l'Ale, Vladimir Jankovic, i sobretot la d'un dels nouvinguts aquest estiu, el serbi Ognjen Kuzmic, campió de l'NBA la temporada passada. A més de Kuzmic, Panathinaikos s'ha reforçat amb 4 homes més, pràcticament tots amb experiència NBA, amb Miroslav Radulic, Saša Pavlović, Nik Kalates, excompany de Marc Gasol a Memphis, i James Feldane. A més, incorporar Saša Georgievic a la banqueta, l'ex-Barça i Real Madrid, és la principal novetat a Atenes, i amb Georgievic ha estat bàsquet el dia abans de l'entrenament de Panathinaikos.
Bienvenido a Barcelona.
Gracias.
Una ciudad especial para ti, un partido especial, el de mañana.
Sí, como yo me suelo decir, volver a casa es siempre bonito.
¿Qué recibimiento te esperas de la afición?
No me espero nada. Yo ya volví varias veces aquí en Barcelona y ya pasó lo que ha pasado, no hay ningún problema. Yo ningún pito no me puede quitar las emociones que me dio el Barça y que yo di a la afición, a esa sociedad, a ese equipo. Y también ningún aplauso me puede sentir más importante de lo que he estado para esta gente. Estoy muy tranquilo.
Hablando de baloncesto, llegáis con dos bajas importantes, sobre todo de Kuzmic. ¿Cómo ves al equipo para el partido?
Bueno, hay que ver mañana con qué podemos hacer. No es un día simple para nosotros. Bajas son importantes, sobre todo al principio. El equipo se está desarrollando en una buena dirección, pero esos dos jugadores son la verdad importantes en nuestra rotación. Vamos a ver mañana lo que pasa y luego días que vienen. Espero tenerles en la próxima semana.
Además, los dos llegáis con el 1-1 en la Euroliga. Ganasteis al equipo que ganó al Barça. ¿Cómo ves el grupo? ¿Cómo ves?
El grupo es no solo nuestro. Todos los grupos son equilibrados al principio. Todo el mundo se ha reforzado, tiene ambición, tiene ganas de hacerlo bien, y al principio cuando hay las piernas frescas y la mente todavía limpia, los jugadores desarrollan un juego especial y no hay ninguna sorpresa. El equipo que gana al Barça no es una sorpresa, es lo que va pasando últimos años, porque baloncesto tiene unos 10 equipos, quizás 12, de un nivel muy alto.
¿Y al Barcelona cómo lo ves esta temporada?
Lo veo muy bien, lo veo con una plantilla larga, que es importante para las dos competiciones, importantísimo. Algunos apuestas como Vecenco, ¿no? que ficharon Samuels y Laval, que vinieron de la Liga Italiana, que hicieron bien un par de años ahí. Entonces, un equipo que seguramente necesita tiempo para desarrollar su mejor juego, pero el Barça tiene experiencia con Arroyo, ¿no? Con Satoransky, una atleticidad increíble, Abrines, Peperoglu, experiencia muchísima, entonces un gran equipo, un equipazo.
La última, te voy a preguntar sobre un jugador que siempre que viene al Palau lo hace demasiado bien, es Diamantidis. ¿Qué se siente al poder entrenar a un jugador?
Es uno que escribió el alfabeto de baloncesto, el que sabe, la verdad que sabe muchísimo, es un chico encantador, una persona sencilla y muy buena, con una sonrisa planteada sobre la cara, y es un placer entrenarle y aprender de él también bastante. Es seguramente uno que ha dejado huella en el baloncesto europeo, quizás más de todos.
Djordjevic, que torna al Palau Blaugrana bastant tranquil, tot i la situació de Panathinaikos. Com el Barça, tots dos arribem amb una victòria i una derrota, i el partit de demà, un clàssic del bàsquet europeu, pot començar a decidir les posicions privilegiades del grup C de l'Eurolliga, que continua amb el Lokomotiv com a únic equip invicte.
I per cert, Alejandro, que hi ha certs comentaris, no?, al Twitter, a les xarxes socials, el del bàsquet al dia, quan anunciem l'entrevista amb Sasha Djordjevic, quan diu, no?, volver a casa sempre és bonito, fa referència al tornar a casa. Doncs hi ha gent com el Bert F79 que es fa creus, que Djordjevic digui que torna a casa, no obliden la lliga que va guanyar el 2000 al Palau amb el Real Madrid, aixecant els punys, i Nacho Rodríguez empenyent-lo cap enfora del Palau.
Els culers, em sembla que el Palau no és casa de Djordjevic, no?
Doncs veurem demà com rep el Palau Blaugrana a Sasha Djordjevic, el tècnic del Panathinaikos, en aquest partit de l'Eurolliga.
I un altre que sap el que és jugar a Barcelona o contra el Barça és James Feldane. 4 vegades va jugar contra l'equip de Xavi Pascual quan era jugador de Fuenlabrada, 4 derrotes. Aquest matí, en declaracions a Bàsquet al Dia, assegurava poder sumar per fi la seva primera victòria.
¿Cómo llegáis aquí al partido? ¿Cómo llegáis a Barcelona?
Un poco jodido. Tenemos dos jugadores que no va a jugar, que juega mucho, pero estamos ready. Vamos a competir y sabemos que es un juego difícil.
Llegáis los dos con 1-1, partido muy importante además.
Sí, en casa es diferente para nosotros, y vamos a ver fuera cómo está. Yo sé que mañana hay mucha gente ahí, y tú sabes cómo es para entrenar con Barcelona, un partido muy difícil.
Tú ya has jugado aquí en Barcelona varias veces.
Cuatro veces. Bien, yo juego con dos equipos que no tenía fuerza para competir con Barcelona, pero yo creo que este año con Panathinaikos va a ser diferente.
La última, Sasha, bueno, es especial aquí en Barcelona. ¿Os ha comentado algo él sobre el partido de hoy?
Muy, muy especial fue hoy. Yo sé que él jugó aquí no sé cuántos años, pero mucho. Però jo crec que he de ganar mañana.
Doncs les valoracions del bàsquet al dia del tècnic i d'un dels nous jugadors de les noves cares del Panathinaikos, Sasha Djordjevic i James Feldane. Doncs recordeu, demà a partir de les 9, Barça, les Panathinaikos al Palau Blaugrana, tercer partit de la primera fase de l'Eurolliga. El Baskonia jugarà demà a la pista del Limoges. El Real Madrid jugarà divendres a la pista del Fenerbahçe, i l'Unicaja ho farà divendres també davant del Darussafaka turc. I pel que fa a l'Eurocup, ahir va jugar i va guanyar l'Herbalife Gran Canària, va guanyar el Bilbao Basket i també el València, l'equip txec que va derrotar a domicili el Ratio Farm alemany de Salva Arco per 79-82, malgrat el 52-37 al descans, i la victòria la va liderar Guillem Vives. El jugador format a la penya va notar dos triples consecutius en els darrers 30 segons de partit, el triple de la victòria sobre la botzina, i així ho narrava el company Juanma Romero de 97.7 Ràdio.
Rafa Martínez, otra vez para Vives, se cuadra de tres...
Sí, 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 sí.
Triple. Empa. empató el partido Guillem Vives. Vaya manita del chiquillo. Empate a 79. Salva arco. Quedan 20 segundos. La juega Kane. Kane con Vives. Aguanta Kane hacia afuera para Neumann. Se cuadra de tres. No. El rebote lo gana Valencia. Y la posesión es para ganar el partido. Está jugando Guillem Vives. Mira el reloj. Le quedan 7 segundos. El bloqueo de Justin Hamilton. Sigue botando Vives. 3, 2. Hay que tirar Vives de 3.
¡Nuestro! ¡Nuestro! ¡El nuestro, sí, señor!
Aquest era el triple de la victòria d'un Guillem Vives que s'està fent gran, s'està fent molt gran al València Bàsquet, i el gran protagonista, el jugador format a la penya, parlava als companys de Ràdio València.
Se lleva con confianza, también que queda poco tiempo y que el defensor me está haciendo muy agresivo y nada, vi que queda poco tiempo y ya el defensor me estaba presionando y vi el último recurso que la verdad que era un tiro que entrenava, o sigui, un poco raro, pero bueno, al final ha salido.
Doncs descomunal el partit d'ahir de Vives amb 21 punts, 9 assistències, i anotant el triple decisiu sobre la Butzina, i per cert, Salva Arco, jugant amb el conjunt alemany, va acabar el partit amb 9 punts, 3 rebots, 3 assistències. Sí, Rafa Martínez, amb els 10 punts que va fer ahir, el de Sampador, capità del València Bàsquet, s'ha convertit en el màxim anotador a Europa del conjunt txec. I l'altre representant del CB a l'Eurocup, el Cai, juga des de les 8 a la pista del Nancy. Les 9 i 21 minuts ens espera ara el president de l'Espar, Sidilip Girona.
Bàsquet al dia.
Com una espècie de somni fet realitat.
A Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs un és per Sidilip Girona, que ahir disputava el seu tercer partit de l'Eurolliga i sumava la segona derrota, 73-60 a la pista del Castors Brain belga. El partit va durar fins al 22-21, a 6 minuts del descans a partir d'aleshores. Fins a l'inici del tercer quart, l'equip d'Ortega va rebre un parcial de 22-0, que amb un 44-21 en el global deixava el partit sentenciat. Destacar els 16 punts d'Espanú, els 11 de Chelsea Gray o els debuts testimonials de Koulibaly i també de Mielosinska. President de l'Uni Girona, senyor Llorenç Villarger, què tal, bona nit?
Hola, bona nit.
Ahir no va poder ser, eh?
No, a veure, es va competir el primer, el tercer i el quart, però el segon es va... van endurir la defensa i nosaltres... pues no vam saber-nos acoplar en el partit, i la veritat és que en el segon quart es va acabar el partit. Mm.
I que guanyar fora a Europa, a l'Eurolliga, és molt difícil, eh?
És molt car, és molt car. A veure, les belgues tenen un bon equip, a part la lliga belga és més fluixa que l'espanyola, i l'últim partit que van jugar a la belga van guanyar de 70 punts, vull dir, hi ha unes diferències brutals entre l'equip que són elles amb el resto d'equips, i llavors poden fer moltes rotacions i no es cansen tant. Nosaltres tenim un equip més curt de canvis, i la Lliga Espanyola és la tercera millor d'Europa, i això es nota, i a part el viatge, i bueno, és el primer any que juguem a Europa i ens tenim que acoplar també. Mm,
però hem d'esperar, cal esperar més de l'Uni Girona fora de casa, o tot passarà per Fontejau?
A veure, nosaltres ens tenim que fer forts a Fontejau. El primer partit es va guanyar el Wisla, i esperem que en aquestes belgues, jo crec que bueno, un segon quart tan dolent no el farem, i a casa, amb el públic i a Fontejau, estic segur que podem guanyar. I tenim la mirada a guanyar algun altre partit a casa. A fora serà difícil, perquè a part del Wisla i les belgues i algun altre equip que podem guanyar, hi ha la Caterinburg, hi ha el que vam jugar ja els segons de Rússia.
Sí, sí, la Dèxia.
Turquia serà difícil. Vull dir, hi ha grans equips. Vull dir, tenim que tocar de peus a terra. I aquest any el que tenim que fer és a la Lliga Espanyola continuar estant a dalt, com estem actualment i lluitar pel campionat i a la Lliga Europea pues, agafar experiència i els pròxims anys donar la passa endavant a la Lliga Europea per... Jo sóc ambiciós, doncs d'aquí 3 o 4 anys mirar d'assumir el campionat.
El campionat quin? Europeu?
Europeu, sí, de 3 o 4 anys, sí. Jo també vaig dir que aniríem pel campionat espanyol i l'hem aconseguit, i en 4 anys, si els sponsors responen i les institucions com estan fent actualment, doncs estic segur que donarem la passa endavant i jo sóc, ja et dic, sóc ambiciós i miro sempre endavant.
President, tant de bo pugui arribar aquest dia, en el que l'Unis Girona es pugui proclamar campió d'Europa, però de moment el que ja és una realitat és el que es va aconseguir la setmana anterior. És la primera victòria de l'Unis Girona, la primera victòria en la seva història, a l'Eurolliga femenina, contra el Wisla Kampak. No sé com va viure aquella jornada.
Home, va ser històric. El Fontejau va estar vibrant amb nosaltres... I jo vaig estar molt content, i la Junta també, perquè, ja et dic, nosaltres cada any anem donant passes endavant. I per nosaltres, pues, debutar a Europa i guanyar el primer partit a casa, pues, per nosaltres és una fita històrica, ja et dic. El que volem és que donar passes endavant, i cada any donar una passa endavant. Per això et dic, no l'any que ve, sinó d'aquí 3 o 4 anys.
Sí, sí.
Si tenim ajudes i continuem pues, tocant de peus a terra, però sent ambiciosos.
I l'objectiu d'aquesta Eurolliga, l'actual, doncs, competir al màxim possible i estar vius, no?, en aquesta lluita per intentar veure si es pot passar a vuitens, que serà una fita molt, molt difícil.
Bueno, això és molt difícil. Quedar dels quatre primers, hi han quatre equips més forts que nosaltres, i això ho sabem. Això serà molt difícil. Ara, els altres dos equips que quedin, poden jugar a l'Eurocup.
Sí, el cinquè i el sisè, sí, sí.
Per això, que del cinquè i el sisè podem jugar a l'Eurocup i això, pues, escolta, no ho descarto.
Molt bé, doncs encara queden jornades de l'Eurolliga femenina. L'Espàrcit de Girona, que suma una victòria i dues derrotes. El primer partit crec que és fora de casa, no? A la vista del...
Sí, el dimecres que ve tornem a jugar fora, a Turquia. Anem a jugar a Turquia, un viatge llarg.
Sí, a Uesport, a la pista de l'Uesport, sí.
I vull dir que serà complicat, viatge llarg, no venen a Girona perquè juguem a Guipúzcoa i de Guipúzcoa quasi ja enganxem i ens anem a Turquia. Vull dir que les jugadores estan fent un esforç molt físic, molt important i pocs entrenos. I tenim jugadores noves, com tu saps, vam tallar a Nova Paris, hem fitxat a 2 més. Aquestes noies, pues, no han entrenat amb el resto de l'equip, tenen pocs entrenaments perquè pràcticament juguem, viatgem, juguem, i bueno, això, pues, costa d'acoplar l'equip, i a l'Ortega, a l'entrenador nostre, pues, té de fer un esforç addicional. Però bueno, ja et dic, estem contents, estem la Lliga Espanyola convé el dissabte guanyar a Guipúzcoa, la Lliga Espanyola, pues, anem a dalt, i a Europa, ja et dic, mirarem de guanyar el màxim de partits possibles.
Doncs que arribin més victòries i més títols per l'Espàrcit Elif Girona. President Llorenç Viarger, gràcies per atendre'ns al Bàsquet al Dia.
Well, gràcies a vosaltres.
Bàsquet al Dia, Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Un minut per recollir i per marxar. Ens hem quedat sense temps, però demà al Bàsquet al Dia escoltarem i escoltareu a Dejan Musli, l'MVP del mes d'octubre de la Lliga Endesa. Sí, jugador del ISL Manresa. I dir-vos que el clàssic Madrid-Barça-Lassa de la 13a jornada de la Lliga Endesa jugarà diumenge 27 de desembre a les 7 i es verà on obert, en directe per la 1 de Televisió Espanyola. I demà dijous, el president de Baspeña, grup màxim accionista de l'ASAT del Joventut, amb gairebé un 24% de les accions, té previst reunir-se amb el president de la penya, amb Jordi Villacampa, per tractar la situació econòmica de l'entitat després que Hisenda hagi embargat a la penya 756.000 euros. Ho deixem aquí. Gràcies a l'Alejandro Gaitán, al Xavi Pagan a la producció i al Mario Ramírez al control. I a vosaltres per seguir-nos dia a dia també al Twitter i al Facebook. Demà dijous més a partir de les 9 de la nit. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum.